Bé, i el mes de gener és un mes difícil, sobretot pels adolescents i universitaris, perquè encara que la pandèmia seguisca damunt la taula, els exàmens pues, no paren, no? I això que produeix? Pues, ansietat, nervis, que moltes voltes no ho exterioritzen, o sí, o si són persones que no solen mostrar els seus sentiments, pues els amaguen per no preocupar a cap persona, no, del voltant de la família, no? Però és veritat que es nota un ambient de tensió durant aquest mes i també el de febrer, perquè quasi arriben hasta allà aquestes proves, no? Que per a ells, pues és difícil, no? També perquè se ho estan jugant tot, no? Per això avui tenim una secció especial amb Pilar Aleixandre, vosaltres ja la coneixeu, és qui mos ajuda a gestionar les emocions. Bon dia, Pilar.
Bon dia, Maria.
Bé, jo crec que he fet una introducció perfecta, no? De què és
perfecta,
de lo que anem a xerrar exactament, no? Ixa ansietat, ixos nervis, com ho enfoquem en aquestes proves d'exàmens, no? Per als adolescents i els universitaris, que tampoc sabem en quina edat es comencem a ser adults, no?
Sí, això de l'edat a la que es comencem a adults és una miqueta complexa, no? Mm-hmm. de definir. Bé, clar, anem ja a unes fetges en les que els adolescents, els universitaris, qualsevol estudiant està entrant un poc, tal vegada no en esa recta final, però sí que s'està preparant, no?, per a la recta final. Mm-hmm. Perquè, clar, una vegada passen els Nadals, això ja, la segona avaluació és molt curta i això ja apunta que tenen que començar a sembrar per a aconseguir els fruits que ells desitgen, sí? Mm. Evidentment, tots els que siguen pares, mares o inclús adolescents que estiguen en este cas saben perfectament que quan estan en batxillerat, en segon de batxillerat, pues ja també s'estan es començant a decidir cap a on va la seva vida ja laboral i professional. Clar, a esta pressió que ja tenen els adolescents i els estudiants, que ja tenen tots els anys, enguany especialment s'està sumant la pressió de la pandèmia, perquè els hàbits de tots han canviat, o estan canviant, o tenen que canviar d'una forma, diguem, obligatòria, no? Clar, esta incertesa cap al futur també està condicionant el seu dia a dia de treball. D'esta manera, pense que clar, esta tendència a l'ansietat, esta tendència a l'estrès, a l'angoixa, pues està com molt accentuada en aquests moments. Ja vos vaig comentar que estic donant uns tallers també de laboratori emocional als instituts i realment és dramàtic, no?, com estan en aquests moments vivint aquests xics i aquestes xiques la situació.
Sí, perquè abans de Nadal vam deixar com un poc en l'aire aquest tema que estem tractant avui, no? Que vas començar, diguem, uns tallers de gestió emocional dins d'un institut perquè te ho van demanar, perquè els xiquets li ensenyem a moltes coses, li ensenyem matemàtiques, llengua, ciències, no? Però és que moltes voltes en el dia a dia es té que saber gestionar les emocions. I moltes voltes ho deixem a banda i la frustració, l'ansietat, els nervis, el col·lapse, perquè clar, el col·lapse està ahí, el bloqueig, sobretot molts quan estan durant molt de temps preparant-se l'examen, la prova, i arriba aquest dia i no se'n recorden perquè es bloquegen dels nervis, no? I això també se reflecteix, imagina, en el dia a dia de les aules.
Sí, sobretot, per exemple, a l'examen, a l'hora de l'examen, és que entenc que és la sensació de que me la jugué a una carta, no? I tal vegada, en aquest moment, pues me trobe molt, molt nerviós, no? Me trobe que me suen les mans, trobe que justament la primera pregunta que jo li preste atenció justament és aquesta pregunta que jo no m'havia estudiat o me costava de recordar. I això ja, diguem que, com que empanya la meva forma d'abordar l'examen. Ja abordo l'examen des d'aquesta emoció de uf, justament esta que jo no me sé, justament esta que a mi me plantava cara memoritzar-la o comprendre-la, i ja és molt difícil, si no n'hi ha un entrenament previ, sortir-se'n d'esta emoció. Clar, això passa per dependre un sistema de vida, ¿vale? És el que jo porto ja molts anys intentant inculcar. En principi vaig començar només en els adults, ¿vale? Encara que ara pues, ja s'ha donat el moment de poder començar en els adolescents, sobretot. Pense que, evidentment, tampoc se tracta de que siguem unes persones d'una ment rígida, ¿no? En les que mos organitzem el dia a dia d'una forma completament inflexible. No estic parlant d'això, però sí que estic parlant de que durant el dia sí que és interessant deixar espais de temps per a cobrir les necessitats que n'hi hagin durant el dia. I també per a l'estudi, evidentment. Però dins d'aquest dia a dia en el que jo me prepare per a aquest examen que vindrà al futur, té que haver temps en el que puga dependre tècniques de gestió emocional, tècniques de meditació, tècniques de respiració, per a que quan arribi i ese moment de l'examen en el que jo me centre davant de l'examen i me trobe en una ment en blanc, me trobe en unes mans suoroses, en inclús un poc de taquicàrdia o una sensació d'entumeciment de les mans, que no és més, moltes vegades, que una altra ansietat. Jo ja tinga pràctica en fer, per exemple, unes respiracions abdominals i les puga aplicar al moment de crisi i puga resoldre o minimitzar aquesta crisi. No, no sé si m'estic explicant.
Sí, sí, és com restar la importància, diguem, en aquest moment, no? Tirar tota aquesta pressió que duem damunt, pues tirar-la en forma de respiració, no?
Sí, el que passa és que, al igual que t'entrenes per a, anem a dir, vaig a fer un campionat de, si m'ocorris, de golf, val? Que tampoc és massa rellevant, però bueno, vaig a participar en un campionat de golf o de squats, vale? A nivell del centre deportiu on jo sol ganar. Vaja, això és algo que no se dona en este moment perquè està ja tot el deportiu tancat, sí. O estaran, però bueno, jo crec que és per posar-nos en situació. Si jo no m'he entrenat a jugar als squats, difícilment puc traure una prova, no? En este campionat. Difícilment puc guanyar. L'examen és el mateix. Si jo arribo a una situació d'ansietat, de nervis, d'estrès, front a un examen, si jo no m'he preparat durant un temps en aquestes tècniques de gestió emocional, de respiració, per més que jo diga, Mario, respira, respira, no estic preparada. Entonces, en aquest moment crític, és molt difícil començar a fer això.
Sí, m'ha agradat.
Entrenada de antes.
M'ha agradat la comparació que has fet perquè és veritat que els atletes esportistes, no? Tots els jugadors de futbol, segur que aquestes carreres que se fan, que aguanten aquestes 2 hores de partit jugant enfront a la pilota, no? I aquesta pressió, ara mateix, pues, els camps, no? Però abans els camps estaven plens de gent, no? Que els podia xiular, els podia aplaudir, tenien aquestes 2 baralles, totes aquestes persones es preparen mentalment i nosaltres davant un examen ens passa un poquet això, estem davant d'una carrera de fons en la que mos estem jugant algo, no són uns punts de lliga, però són uns punts per a la nostra vida, no? Si no és una determinació molt forta com es pot ser una oposició, no? Que darrere de tants anys de preparament, pues se juga tot a aquesta carta. I clar, és el que mos estàs dient. O sigui, no podem quedar-nos bloquejats en un minut de la nostra vida tan crucial.
Clar, i a més penso també, ja no només en el tema esportiu, penso en el pintor, no? Penso, estic veient ara una sèrie curta de Netflix, Gambito de Dama, que m'està deixant completament addicta a ella, no? Extasiada, sí. Perquè va sobre una jugadora d'escacs, no? Clar, si esta jugadora d'escacs no s'entrena diàriament, com pot arribar a un campionat d'escacs i guanyar? No pot. Si un pintor passa 8 hores pintant, diguem que depurarà la seva tècnica, depurarà el seu don i podrà arribar a fer una exposició i una carrera artística notable, no? Si comprenem que tot això és normal i s'ha de fer i volem fer-lo, no? Per a ser bons en determinada tasca, què estem esperant a introduir també aquest entrenament de gestió emocional i d'habilitats per a poder fer que tot el que ens va ocorrir no ens afone constantment?
Per tant, sí, Pilar, a mi m'agradaria, perquè segur que algun estudiant ens està escoltant ara mateix, no? I els estudiants que ara passen tantes hores, ara ja no a la biblioteca perquè no es pot a la biblioteca, però estan a casa, que ells que tenen un horari fixe, no? De que s'alcen, estudien, a lo millor paren, diguem, pa dinar o esmorzar, què és el que tindríem que fer a lo millor a mitja vesprada, a mig matí? Què tindríem que fer?
Mira, jo penso que el més important, com te deia al principi, és planificar, és fer una bona planificació. I al igual que si faran una planificació del temari, entenc, diran, bueno, pues esta setmana me tinc que estudiar estos temes, pensar en una posició per exemple, no? L'altra setmana me tinc que estudiar els altres, val, m'he planificat els temes, sí? Pues vaig a planificar-me el dia a dia. Com me planifico el dia a dia? Primer, d'una forma flexible, però en compromís cada la planificació que he fet, en compromís cada mi mateixa. Què tinc que tindre segur i cobert durant el dia a dia? Tinc que tindre cobert, cobrir i solucionar bé la meva alimentació. És a dir, he de menjar bé vitamines, proteïnes, llegums, fulles verdes, lactis. He de vigilar d'una forma escrupulosa la meva alimentació. És important que, si no diàriament, setmanalment, me reserve un temps per a fer exercici. I aquest exercici, si a més puc fer que siga a l'aire lliure, cosa que ara és l'única manera tal vegada que es pugui fer, me va ajudar a poder fer banys de sol al mateix temps. Me va poder ajudar a recibir aquesta energia i aquesta ajuda per a sintetitzar les vitamines, etc. No? De manera que físicament vaig a trobar-me molt millor. És necessari fer exercici, i si és diàriament millor. És necessari dormir bé, és necessari dedicar aquests minuts diaris a fer una meditació o a fer una relaxació guiada o una respiració, un pranayama, per a resetejar un poc les energies. És importantíssim dedicar uns minuts diaris a algo lúdic. No puc estar les 24 hores del dia estudiant o dormint. Necessite algo lúdic, un temps limitat. És molt important per a mi que aproximadament a les 7, 8 hores i mitja, des de que jo he començat la meva activitat diària, i això no va només cap als estudiants, va acabar tothom que estiga treballant o fent algo d'esforç físic o mental, a això que te comentava, cap a les 7, 8 hores que jo ja he començat la meva activitat, està molt bé que se faci un descans. Un descans que així en Espanya diríem una siesta, sí? Una migdiada. Val? Però jo no parlo només d'una migdiada. I aquest descans pot ser fer-me una infusió, sentar-me tranquil·lament al balconet, al sofà de casa, a no fer res, a no pensar, ni siquiera meditar, tal vegada m'atreviria a dir, no? Simplement estar en mi mateixa, observar-me, disfrutar de l'aroma del te, del cafè...
Sí, algo que trenque el nostre agotament, no? Psicològic.
Exactament, perquè és necessari fer un reset, sí? Al igual que quan tu veus que el teu telèfon, si m'ocorris, va lento, limpies els programes que estan oberts, continua lento, buides la memòria, continua lento, què fas? L'apagues.
Sí, sí, correcte.
L'apagues. L'apagues i el tornes a reiniciar. El cos, la ment, necessita el mateix. Necessita apagar-se per a poder continuar. Si jo cap al migdia vaig notant, o en algun moment de la vesprada vaig notant que estic espesa, que dic jo, que vaig més lenta, tal, és perquè el meu cos m'està enviant alarmes, no? Necessito un reset. Per tant, està estudiat que és interessant fer aquest reset cap a les 7, 8 hores des de que jo he començat la meva activitat, des de que jo m'he alçat, no? Llavors, això serien tasques que se poden organitzar els estudiants d'una forma senzilla. I després voldria dir que, com sempre, és molt important mantindre's en el present. I per ells, te diria que més encara, no? És un poc projectar-se cap a un futur, però sempre tornar al present, per a viure el present, no viure el futur.
Sí, perquè si entrem en el bucle d'imaginar-nos davant d'aquest examen, davant de que mos hi serà mal la prova, pues sempre ens sentirem agobiats davant d'aquesta tasca d'estudi, no?
Clar, mos solem anar a un pensament catastrofista.
Sí.
Serà un desastre perquè estic molt cansat, perquè vaig malament de temps, perquè, clar, sempre me passa igual. És a dir, me'n vaig al passat espera recordar coses dolentes que ja han ocorrit i realment ja han ocorrit, ja no puc intervindre en elles, el que puc fer és dependre d'elles. O me'n vaig al futur per a fer una evocació, en aquest cas, catastrofista, i me col·loca en l'emoció de la catàstrofe.
Sí, Pilar, en el cas de, per exemple, els estudiants de batxillerat, de oposicions, que a lo millor tenen darrere un altre examen, no? Que, o que s'estan preparant, que no és un examen determinant, un examen final. Clar, si aquesta prova encís malament, encara que tinguem una altra opció, sempre tendim també a aquesta evolució catastrofista, a aquest sentiment, com sempre diem, de frustració, de negativitat, no? Uh-huh. Com s'anima a una persona després d'haver suspendre?
Val. Mira, la vida són proves, al igual que els exàmens. O sigui, això jo crec que no deixa de ser un entrenament per a la vida quotidiana. Un examen d'un batxillerat, un examen d'una selectivitat, que no sé, crec que encara existeix la selectivitat.
Sí, sí, és la pau, sí, sí.
Clar, una prova d'accés a una universitat, val? Bé, he suspès. Val. Jo la pregunta és, he fet el màxim que podia en el moment en què jo m'he estat preparant per a aquest examen, per a aquesta prova? Així només n'hi ha dues respostes, o sí o no. Si la resposta és sí, doncs pues nada, vuélvelo a intentar i ja està. Val? Però té que ser un sí totalment honesto en un mateixa. Si la resposta és no, no he fet el màxim que podia. Bé, què és el màxim que puc fer en aquests moments? Inclús si la resposta és sí, també me tinc que preguntar, val, en aquell moment he fet el màxim que podia, però en aquest moment, què és el màxim que puc fer? I jo crec que ICE és l'objectiu diari. És a dir, avui per matinar-se en la idea de que estic en el dia d'avui, en l'objectiu d'una prova X, i avui, què és el màxim que puc fer? Mm. Val? I demà, quan me torni als arbres, com el dia de la marmota, avui, què és el màxim que puc donar i que puc fer? Mm. Si jo me mantic sempre en ICE avui i sempre dono el màxim de mi, deixe de tindre aquests sentiments de culpabilitat recurrents, deixe de començar a només lamentar-me del que ha passat i puc tindre més facilitat per a enfocar-me de cara a el que estic fent en consciència plena per a aconseguir l'objectiu que jo vull de cara al futur.
I tampoc castigar-se la mateixa persona, no?
Clar, clar. Per això et dic que és important la pregunta, he fet el màxim que he pogut? No, no ho he fet. Bé, què puc fer? No has començat a dir-me, no, perquè clar, això ho hauria hagut de fer. No, perdona, ho has fet com has pogut, no? I si no ho has fet de la millor manera que podies, ara tens una altra oportunitat per fer-ho.
Perfecte. Pues Pilar, jo crec que sols ens queda traslladar pues, molts ànims, no?, a totes les persones que ara s'enfronten, no?, a aquestes proves finals, ja siguin del semestre, no?, del trimestre, o que li queda una altra oportunitat, no?, i s'estan preparant per algo molt important en la seva vida. Molts ànims i esperem que els nostres consells pues, els utilitzin, no?, i els fiquen en pràctica pel seu bé. Pues, Pilar Aleixandre, moltes gràcies per haver estat una altra setmana més amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per acollir-me així.